Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
Deu minuts, Albert, per arribar al punt de les 11.
Exacte, i 10 minuts que ha trigat Joan Sindreu a córrer des de la redacció fins aquí, com si fos Iñaki Urdangarín en els seus millors temps.
Quan has sentit que quedaven 10 minuts per arribar al punt de les 11, i el que significa 10 minuts de programa, de breu repàs d'actualitat, vaja...
Breu repàs d'actualitat.
Sí, és que jo ja he decidit que no vindré aquí de menys 10 perquè no té cap sentit.
Fins que no sentis la sintonia no surts corrent des de la teva posició de redacció.
No, és que jo no m'ho crec fins que no ho veig, això de que tenim 7 minuts, que per cert ja van sent 9, Albert Prat?
Sí, sempre, com sempre, comencem amb una miqueta de retard, Una mica de retard.
I amb Urdangarín que ens acompanya.
Sí, perquè no tenim vergonya, una mica com... Iñaki Urdangarín.
Està bé, has fet aquesta pausa d'aquí potser m'estic passant, eh? Està bé. És que Albert Prat li hem d'anar cridant l'atenció de tant en tant. Urdangarín, de totes maneres, hi ha un moment que les històries adquireixen un to èpic, eh? Sí. I jo crec que el cas d'Urdangarín està sent aquest perquè alerta, perquè llegíem ahir a la premsa que Urdangarín s'hauria aprofitat de nens malalts. Va utilitzar una ONG, presumptament, per a nens amb càncer, per evadir diners a Belize, segons publica el diari El Mundo. És a dir, no pot ser, si us plau. És a dir, per què? Ja sabem que a vegades hi ha gent que fa coses que no són del tot legals, però havia de ser una ONG de nens amb càncer. És que...
Iñaki Urdangarín presumptament és Sauron? Sí. Perquè, ja em perdonareu, però ha arribat a un punt que, a més, El Mundo li està agradant molt l'assumpte, eh?
Sí, és el curiós, Mundo, oi, la vessant antimonàrquica
sí,
del Mundo?
Sí, li està agradant molt el tema de repartir llenya a Urdangarín. El Mundo, i en general, la premsa conservadora espanyola li està agradant molt.
Per cert, va anar bé que hi recordéssim que no s'ha fet res al respecte encara des del Barça, amb aquesta samarreta que hi ha penjada al Palau Blaugrana, en homenatge a quan es va retirar. Sí. Sembla ser que ara sí que el Barça ja està començant a estudiar què s'ha de fer. En les properes hores es prendrà una decisió.
Sí, però fa tard, eh?
Perquè jo faré una sentència polèmica. Al final se li va posar la samarreta allà pels seus mèrits com a jugador d'handbol, que són indiscutibles. Ara, més enllà del que hagi fet després, jo no crec que sigui tan urgent retirar la samarreta.
Jo estic emprat, eh? Per dues qüestions. La primera, l'home encara no se l'ha condemnat, és a dir, això està en judici. És veritat que cada vegada sembla pitjor el cas, però de moment això no està jutjat. I segon, és a dir, hi ha grans artistes en el món que tenien, i grans escriptors i grans pintors que tenien unes opinions que si ens n'assabentéssim no aniríem mai a un museu ni llegiríem mai un llibre seu. Llavors hi ha un moment en què potser hem de dissociar el que la persona va fer admirablement dins la seva professió, no?, i el que ha fet després. Jo entenc que també per una entitat que vol defensar uns valors és polèmic i per tant és una decisió complicada, però la reflexió que fa Albert és certa, no? És a dir, ell va ser un gran jugador d'handbol.
Indiscutiblement.
I per tant allà queda la samarreta, no?
Per cert, ja que hem començat pels esports, no sé si sabeu la notícia, creieu que el Barça guanyarà avui aquest partit contra l'Al-Assad?
Bueno, avui vols dir ara, no? Perquè
sí, ara d'aquí a mitja horeta, no? Recordem amb el jet lag i, atenció, sense Alves, Piqué, Busquets, Xavi, Cesc, ni Alexis.
Ni l'Ep.
Ah, però no, l'Ep no entrava en la convocatòria.
Llavors, qui queda?
Doncs mira, l'alineació és Valdés, Adriano, Puyol, Mascherano, Vidal, Thiago, Keita, Iniesta, Pedro, Villa, podrà jugar Villa,
sí.
I Messi, que juga sempre.
I Keita.
Jo realment...
Home, no és dolenta l'alineació.
No, però admiro Guardiola per la seva capacitat de pensar alineacions en què no hi és Andreu Fontàs. És a dir, no sé com s'ho fa,
tu et preguntes per què té fitxa del primer equip, pobre
noi. No, és que no ho entenc. És a dir, és un jugador que a mi m'agrada, vull dir, no acabo d'entendre com es pot idear les alineacions de tal manera que en cap situació hi jugui aquest noi. No ho entenc.
Seria possible que algun dia d'aquests veiéssim a David Villa de lateral dret, perquè Andreu Fontàs no hagués de jugar.
Sí, sí.
Pobre Segal. Què hi hem de fer?
Bé, en aquest sentit, com parlàvem de despenjar la samarreta, sembla que el Museu de Cera de Madrid ha fet la seva pròpia versió.
El seu gest, sí. Estudia canviar de lloc la figura d'Urdangarín i apartar-lo de la família reial. No sabem si això vol dir ficar-lo en un magatzem i que ja el trobarem quan sigui el moment. O bé, posar-lo al costat d'Alibaba. Tot depèn de com es miri.
Suposo que depèn del resultat... d'Alibaba amb els altres 40,
sí,
no?
Sí, sí. Suposo que depèn una mica del resultat final de la sentència, no? Però cadascú decideix una miqueta...
Esclar, jo el que em pregunto és, en el Museu de Cera de Madrid no hi ha criminals convictes? És a dir, no trobarem, per exemple, una estàtua de cera, no sé, de Juli Cèsar, no?
No.
Al Museu de Cera, perquè, clar, és a dir, si els estan allà pel seu valor com a persones, potser es reduirem molt... el gran nombre de figures
que
puguin
tenir. És a dir, posaríem Jack l'Esbudellador i Nyack l'Urdangarín.
Home, jo quan he anat a museus de cera, jo ja hi he vist fins al monstre de Frankenstein. És a dir...
Hi ha una mica de tot, sempre hi ha una mica de tot.
Hi ha una mica de tot, no? Hi ha d'haver varietat.
Els dolents sempre han tingut un cert atractiu.
No m'heu avisat i fem especial Urdangarín avui?
Sí,
sí. Bé, de fet, darrerament, és un tema que està sortint. Bé, en fi, més enllà d'això, parlem de tele.
Parlem de tele, sí.
Resulta que Antena 3 i La Sexta han anunciat, finalment, un acord per la fusió, una cosa que es comentava feia molt.
Una fusió bastant, fusió més aviat absorció, perquè Antena 3 es queda amb el 86% de la companyia i La Sexta amb un bastant lamentable 14%.
És a dir, és la mateixa fusió que va passar amb Telecinco i 4, que també deien fusión, no, fusión no. És a dir, és un bé un senyor i et compra tu, i bueno, et deixa una cosa testimonial.
Sí, com una miqueta així per arremblar 4 duros i ja ho tenim tot.
Per tant, podríem començar a repassar qui tindrem ara Antena 3 de presentadors. Tindrem el Jordi Évole.
Sí,
i unes quantes dones. Ja no el tenim, no?
Perquè
s'ha acabat.
Mascot, també,
el Tocara Més Suena s'ha acabat, no?
El Tocara Més Suena s'ha acabat, ja.
No ho sé.
Home, l'altre dia el van fer, no?
Jo pensava que era un breu, és a dir, que potser se'n gravava un altre, bé, no sé.
No ho tinc...
No sóc expert en televisió, només...
Jo sóc més de Tu sí que vales.
I a Pablo Motos, també.
Pablo Motos, exacte.
També el tenim a Antena 3, ara.
Ostres, com Pablo Motos acabi a La Sexta, serà un gir interessant, de la 4 a acabar a La Sexta.
A Antena 3 hi tindrem a Pablo Motos i a TV5 MotoGP, Ai, ai, bueno, va, anem, som-hi,
Ja l'ha dit, ja ha deixat anar l'acudit.
De totes maneres, en fi, és una... de totes maneres, fa temps que, recordem, teníem dues cadenes privades, que eren Antena 3 i Telecinco. Sí. Aquí, amb el govern Zapatero, va començar doncs, aquesta operació, no?, que primer 4 i després La Sexta doncs, van entrar en el panorama televisiu i s'ha acabat demostrant que és que potser és que no hi ha tanta quota de mercat per tanta gent.
Ni producció televisiva de qualitat per tants canals.
Exacte, és a dir, és que, a veure un moment, La Sexta, quin programa tenia ara mateix? Que diguis, no, és que La Sexta fan això.
Salvados.
Salvados. I punt. Ja està, és que no hi ha alguna sèrie.
Sí, sí, algunes coses, sí.
Clar, és que hi ha un moment que la producció televisiva no... Jo crec que a vegades s'hauria d'entendre que la tele és molt, molt cara i costa molt de fer. I, per tant, un excés de diversificació, com s'ha intentat fer també en molts canals de TDT, ha estat un error, jo crec que un error estratègic molt important, i això...
Escolta'm, t'has descuidat un programa, Oi Cocines Tu, de l'ISMA.
L'ISMA fa... sobre... De debò?
Estem descobrint moltes coses sobre televisió avui.
Ostres,
en aquesta secció.
No l'he vist.
Ens ho acaba d'aixivar Joan Ballbé, que fa d'avui de tècnic.
Ostres, doncs el miraré, perquè jo sóc molt fan d'Isma Prados. Sí, sí, totalment. Bé, també surt Xumari, no sé. Hi havia un combat entre Isma i Xumari, això seria...
Vinga, home.
Interessant, no? Que participessin junts al programa aquell de les trampilles. Saps allò que s'obre i cauen?
I cauen.
Per cert, des d'aquí una crida, si hi ha algú que vol participar en aquest programa, no sigueu burros, és a dir, a veure... La idea és, tu tens 6 fases i has de diversificar els teus calés perquè no caiguin per les trampilles. Per què hi ha gent que posa un feix de bitllets? Que no veus que amb un feix de bitllets no pots continuar jugant, burro? És a dir, encara que et quedés un feix de bitllets, no podries jugar. Per què perden calés de manera absurda?
No,
és que em posa malalt.
Ara estàs barrejant programes. L'Hora Caigo i el...
No, l'Hora Caigo
tu
no.
Tu ara parles del Sobera.
Exacte, el del Sobera.
Atrapa
un milió. Ostres, per què dimonis la gent posa una quantitat en una trampa amb què no podrà continuar jugant
que,
i perd els diners?
Que
és que no ho entenc, em
no
posa
malalt. No porteu més notícies avui?
Sí, home, i tant, en portem molt.
Val.
Portem, de fet, un concepte de per si mateix que ja és prou graciós, que és el concepte abets a pedals. D'acord? Val, ja està. Ja hem fet gràcia. Ara podem parlar de la notícia en qüestió.
Però és de debò,
Que segueixen costant diners a Barcelona.
Sí.
Sí, perquè en total, des de la gran idea que va tenir...
Imma Maiol.
En concret,
sí.
La que deia que la gent s'hauria de canviar els cotxes per entrar a Barcelona, gràcies, pagui mals, és que des del 2008 s'han pagat entre 6.000 i 8.000 euros anuals pel lloguer d'uns magatzems on es guardaven els famosíssims abets a pedals, que eren la gran revolució sostenible de Barcelona,
sí.
I que van ser un autèntic fiasco.
És fantàstic. Finalment es veu que es volien dur a la campanya de Nadal al Saló de la Infància, però es veu que ni tan sols els nens volien jugar amb aquests abets i finalment hem tingut aquí un problema molt important. Realment, no és per fer sang de les ciutats veïnes, però si això és Smart City, jo no sé què era allò, però molt intel·ligent no semblava.
Tanquem amb una notícia sobre civisme, o civisme hardcore, diguem-ne.
Visca el civisme.
Sí, que un passatger dels Ferrocarrils d'Escòcia, no sé si heu vist el vídeo, va llançar per la porta del vagó un jove que no feia cas al revisor. Seria una mica com a Renfe, els senyors aquests que porten... Jo ho faria, a Renfe, els senyors que porten la música alta amb el mòbil.
Sí.
O sigui, automàticament, a la següent parada, pam! Fora.
No, però fora ells o el mòbil, com a mínim.
No, ells dos, les dues coses.
Coge el mòbil i lo tires.
Exacte.
O sigui, no, que l'agafin i s'acabi... És que sí, no... Jo defenso que Ciutadans... Portem un escocès per vagó.
Exacte.
Si no, anem a Escòcia i deuen tenir algun problema d'atur, també ja dic jo, doncs paguem un escocès per vagó, perquè aquí, és a dir, no hi ha manera de que puguis estar tranquil en un vagó de ferrocarril. És a dir,
impossible.
A mi que m'ho
expliqui. Ni de ferrocarril...
Senyor Recoder, des d'aquí la nostra crida, un escocès a cada vagó, ja ho sap. No, no.
Sí, sí.
No, des de la tribuna que ens dona Cugat.cat.
Em sembla que ara jo és qui us faig fora.
Ah, au. Gràcies, vinga.
Bona nit.
Ens ha costat, avui, per la veu.